A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1. RAC1. Tots som més 1. RAC1. RAC1. Podcast. RAC1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. RAC1. RAC1.
I avui volem parlar de com sentir-nos bé, de fer exercici, que és una de les principals fonts per sentir-nos realment.
Si aquest any has decidit prioritzar-te,
cuidar-te,
equilibrar-te,
posar-te en forma,
nodrir-te,
estimar-te,
aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC1. Tots som 1. Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Gairebé 2 minuts de les 9 de la nit, Superesports a RAC1, i fins que s'acabi la semifinal entre el Barça i la penya de la Supercopa ACB. Llavors començarà el Tu diràs amb el Dani Aguilar. Com tenim l'Espanya-Suïssa de la Lliga de les Nacions de la UEFA a la Romareda, Dami?
Continuem empat a 0, però Xavi, un nom propi, que és el de Gavi. Està sent un espectacle el partit que està fent amb pilota, però especialment amb unes recuperacions en àrea contrària que en qualsevol d'aquestes propiciarà un gol del seu equip, d'Espanya. Compte ara que se'n va a Suïssa, Embolo, Unai Simón. Unai Simón era fora de joc. Era fora de joc d'Embolo, però els suïssos, com et deia, han sortit valents, han sortit mirant a la porteria contrària i Espanya no té tan dominat el partit. Tret d'això, el que et dic, Gavi està fent un recital, és un jugador hiperactiu i està recuperant pilotes en àrea contrària, està sent el millor de la selecció espanyola. Més apagats la resta, excepte Jordi Alba, que també m'està agradant força el partit, més apagadet Gavi, més apagadet Ferran Torres, en fi, partit igualadet, i veurem què és el que passa perquè els suïssos han sortit a no entregar el partit, i Espanya també pendent, lògicament, del que passi a Praga, entre la República Txeca i Portugal, per saber, en cas que guanyin, si dimarts que ve hauran de sortir a jugar-se-la i a posar la cama o no, que això també és important.
De moment 0-0 en aquest partit a Praga, República Txeca 0, Portugal 0, tot sencers, de moment, Dami, eh?
Sí, home, portem 18 minuts.
No menys.
No, el que sí que et puc assegurar, perquè m'hi he estat fixant, és que s'han escalfat bé. Això amb Luis Enrique més o menys ho tenim sempre assegurat. L'escalfament ha estat bo. D'Araujo és una especulació que no va escalfar bé, perquè tu pots escalfar bé i trencar-te els 20 segons, no? Però els jugadors s'han escalfat bé i des d'aquest punt de vista, doncs, això és una garantia. Per ara, tots bé. El que sí que podem pràcticament assegurar, com a mínim per estadística hauria de ser així, és que no tots acabaran el partit. Però sí, els 6 l'han començat i de moment es troben tots bé, però també et dic que estan posant la cama, que s'ha sent un partit intens, jugat a ritme alt i com si fos un partit de Lliga o de Champions.
I sense intercomunicadors, ni walkies, ni res en partit de moment, Dami?
Per bé que Luis Enrique va dir que li encantaria, encara que va reconèixer que això doncs seria, potser fins i tot podria atabalar una miqueta els jugadors perquè seria rebre massa ordres.
No cal que et pregunti què n'opines, no, d'això?
No estarem en contra de tota tecnologia. Pels entrenaments no em sembla malament. No, Xavi? Vull dir que pels entrenaments, escolta'm...
Sí, jo pels entrenaments, sí. Vull dir, cadascú té el seu mètode i ho fa de la millor manera per treure-li el màxim rendiment a l'equip. A mi, ostres, en competició oficial, a mi em costaria de veure. Vull dir que l'altre dia llegia que volien plantejar-s'ho o fer-ne algunes proves... Hosti, no ho acabo de veure.
En qualsevol moment veig un altaveu per allà caigut per la gespa.
Bueno, aquesta és una altra, clar, sí, evidentment deien això, no?, que s'havien d'assegurar, evidentment, que fos tot segur i que poguessin no canviar res en la manera de fer dels esportistes. Vaja, de moment, en els entrenaments, Luis Enrique, que sempre innova, va innovar amb aquelles alçades amb les quals dirigia els entrenaments, i això ho continua fent per tenir allò, una visió privilegiada en les Roces, i ara amb aquest intercomunicador, amb aquests walkies que té, que poden ser personalitzats o poden ser globals, és a dir, pots triar si... que això és, clar, ostres, també has de tenir un control molt clar d'això, perquè li vols dir amunt i potser li dius amb un altre, no?
N'ha fet 10 aquesta setmana, em sembla que en tenia 10 repartits per tot l'entrenament, però sí que és veritat que ell ahir ho comentava, no? Que una cosa és l'entrenament, però en un partit realment, si tu estàs jugant i estàs pendent del partit, que rebis una ordre procedent de la banqueta, em sembla que pot fer més mal que bé, segons com, eh?
Clar, i amb l'ambient, no sé fins a quin punt... Clar, l'entrenament no hi ha ningú, però amb l'ambient no sé fins a quin punt arribes a sentir, no?, les instruccions de l'entrenador, per molt
que
portis.
Gol de Suïssa! Mira. Gol de Suïssa, la rematada de cap, crec que és Akanji, qui remata de cap i marca. I compta, perquè això li posa salsa al grup, eh? Els suïssos encara es podrien classificar. Fins i tot per la Final Four. Gol de Akanji. És el 5, no? El que marca. 0-1. Gol de Suïssa a la Romareda. 0-1. Els suïssos ho estaven mereixent. Ho estaven buscant. 0-1. No sé si Eric aquí està del tot fi. I bé, aquest gol que complica la situació a Espanya... No deixaria l'equip de Luis Enrique fora de la Final Four. Encara tindria opcions a Portugal, sigui quin sigui el resultat de Praga. Queda molt partit, però haurà de posar-se les piles perquè Espanya no està jugant bé. Arriba aquest gol a pilota aturada, que en qualsevol cas començarà a generar debat, eh? El tema dels centrals, Sergio Ramos, la fiabilitat d'Eric, de Pau Torres, etcètera, etcètera.
Doncs és el dorsal 5, sí, de Suïssa qui marca, a Kanji. Es treu de sobre Azpilicueta, sí, que és qui salta amb ell i li guanya la partida. En el moment que llencen el córner, de manera, diríem, que legal, és en aquest frec a frec que tenen, és més fort a Kanji, es treu de sobre Azpilicueta, i després ja amb la partida guanyada salta bé per marcar el primer del suïssos. 0-1, 22 de la primera, com deia el Dami, això li posa salsa en el grup. Suïssa sumaria 6 punts, Portugal en sumaria 8 de moment, i Espanya també 8, i per tant encara estaria tot obert de cara a l'última jornada d'aquesta Lliga de les Nacions que tindrem entre setmana d'aquí a 3 dies. La gent que anima la selecció espanyola per intentar la remuntada.
Mira, espera, ara... Xavi, que xuta Asensio fora. Era Sarabia, xuta Sarabia, corna. Ara veurem Espanya si prem l'accelerador, segur que sí. I ara veurem més en acció els Pedri, Gavi, Ferran Torres, etc. El partit que promet emocions fortes.
Doncs ara tornem cap a la Romareda amb el Damià López. Anem a pentinar el que ha passat avui en els entrenaments de Motegi, el Gran Premi del Japó de motociclisme, de MotoGP, perquè hem tingut notícia i de les grosses. Entrenaments han mullat, qualificatoris, i la pole l'ha fet Marc Márquez. Feia 3 anys que això no passava. Marc Márquez ha fet la pole en aquest Gran Premi del Japó. Àlex.
Sí, el cerverí que va reaparèixer la setmana passada al circuit de Motorland Aragó, amb aquella primera volta accidentada, xocant amb Quartararo i també amb Nakagami, ha fet la pole position i demà sortirà des de la primera posició de la graella. Un Márquez que ja havia estat el més ràpid als lliures, que també ha refermat les bones sensacions en els oficials. És la primera pole, com deies, de Márquez aquesta temporada, que destacava a la zona la importància d'haver-la aconseguit.
Bueno, significa estímulos para mí, para el equipo. Motivación siempre está, pero estos pequeños estímulos de buenas noticias, de alegría, pues siempre vienen bien al cuerpo, siempre me vienen bien dentro todo el staff. Desde que volví a Aragón he seguido con esta intensidad, viendo un poquito los límites que tengo aún en seco.
És la primera pole de Márquez a la temporada, però també ho és des de 2019. Precisament va ser a Motegi. L'últim gran premi que va guanyar va ser el Gran Premi de l'Emília-Romanya el 24 d'octubre de 2021. Un Márquez que guanyarà demà. Ell és realista de cara a la cursa i fa una previsió de com pot anar aquesta cursa de demà. No és massa optimisme, no?
Pues buena salida y poco a poco ya pues irán viniendo los pilotos rápidos, nos irán pasando y veremos dónde podemos terminar. Pero lo importante es ir acumulando kilómetros porque he visto hoy en agua que cuando no se tiene que utilizar toda la fuerza, al menos puedo pilotar como quiero. Veremos. Sí que sé que 10 vueltas las hago bien, pero luego tenemos que ir acostumbrándonos a nuevas posiciones encima de la moto las últimas vueltas porque tocará compensar con las piernas y con otras partes.
Interessant això, que es troba molt a gust en mullat. Avui la pluja que ha estat protagonista en aquests entrenaments oficials. Completen la primera fila juntament amb Márquez, Joan Zarco i Brad Binder a la lluita pel títol. Els tres candidats arrencaran una mica més enrere. Aleix Espargaró, sisè, Fabio Quartararo, novè i Pecco Bagnaia, dotzè. Quartararo explicava de zon les seves sensacions, no són massa bones.
És difícil d'entender què nos passa. Què nos passa perquè les dues primeres voltes són superbones i després, pues, tengo un feeling en la moto que digo al equipo y al final el equipo mira y no viene de ahí. Digo otra cosa, no viene de ahí, así que mi feeling es una cosa, pero lo que ven ellos es otra, así que tengo que cambiar un poco mi estilo de pilotaje en este tipo de circuito en estas condiciones.
Bonito, el missatge sí. de Quartararo, líder del Mundial, però que ha vist com Bagnaia se li ha apropat i de quina manera en aquestes últimes, en els últims grans premis, i ara més aquest discurs com de malentesos entre l'equip i ell, que ell veu una cosa i l'equip en veu una altra, i per tant així es fa complicat de solucionar els problemes que hi veu Quartararo en aquesta moto, veure si aconsegueix defensar o no aquest lideratge, ja no dic en el Mundial, sinó fins i tot demà, a veure si surt líder o no d'aquest Gran Premi del Japó.
És que realment, Quartararo només ha pujat al podi en una de les últimes 5 curses, evidentment això que deia, els feelings no són gens bons, i més després de la cursa d'Aragón que va caure amb, amb aquesta topada amb Márquez, té tot el pit encara amb venats, perquè realment té ferides després d'aquella caiguda. Quartararo que defensa el lideratge, com deies, Bagnaia és segon a 10 punts del francès i arriba en forma després d'haver guanyat 4 de les últimes 5 proves. Aleix Espargaró és a 17 punts del líder. Per darrere, Bastianini, campió diumenge passat, és a 48 punts de Quartararo, però avui no ha superat la repesca i sortirà 15è pel que fa a la resta de catalans. Maverick Viñales començarà quart, Pol Espargaró 11è, Àlex Márquez 17è.
La cursa a les 8, recordem, la de MotoGP, la que tancarà el programa, si no hi ha retards per pluja, a les 8 programada aquesta cursa de MotoGP, per tant, tocarà matinar aquest diumenge. A Moto2, la pole ha estat pel valencià Aaron Canet, i a Moto3, qui ha aconseguit el millor temps, el japonès Tatsuki Suzuki, que corre a casa.
Sí, i també protagonisme per la pluja. La qualificació de Moto2 ha estat interrompuda una hora i mitja a causa de l'aiguat. Canet sortirà, com deies, per davant de Fermín Aldeguer i Jake Dixon. El líder del Mundial, Augusto Fernández, sortirà 11è, i el gironí Albert Arenas 17è. Canet explicava això a DAZN després de fer la pole position avui en els entrenaments de Moto2.
Es cierto que quien pasa de la Q1 a la Q2 normalmente tiene ese plus de ventaja en parte, pero igualmente tienes que pasar y tienes el riesgo de caerte en la Q1 y no poder pasar a la Q2. Entonces, bueno, una vez pasado sabíamos que íbamos a tener potencia para estar luchando por la pole. Nada, agradecer al equipo el trabajo hecho, la calma llevada después de lo que sucedió ayer.
Augusto Fernández, com dèiem, el líder del Mundial, sortirà 11è. A Yogura, el seu gran rival, sortirà des de la 13a posició. Per tant, cap dels dos ha fet una bona actuació avui en els entrenaments oficials. I a Moto3, com deia, Tatsuki Suzuki arrencarà al costat de Scott Ogden i de Sergio García en la primera fila. El líder del Mundial, Izan Guevara, sortirà des de la 9a plaça de la graella. Recordo puntuacions a falta de 5 grans premis. El de demà i 4 més, 229 punts per Izan Guevara, 196 per Sergio García, Denis Foggia 171. L'italià sortirà 5è, com deies, la cursa de MotoGP a les 8 del matí. Abans de matinada, 5 del matí, Moto3, quan passin 20 minuts de les 6 del matí, Moto2.
És una matinada intensa, perquè tenim el Mundial de Ciclisme en ruta, en categoria masculina, també de matinada, terres australianes, i aquest Gran Premi del Japó de MotoGP, que si no voleu anar a dormir, com a mínim estareu entretinguts esportivament parlant.
És complicat saber què fas, si vas a dormir abans, si vas a dormir després...
No, dormir ja al matí, el que pugui, servidor no, però el que pugui demà a les 10 del matí al llit i ja no llevar-te fins l'hora de sopar, pràcticament. Doncs això ens espera en aquest Gran Premi del Japó de MotoGP. Espanya reacciona al gol de Suïssa, Dami, a Saragossa?
No, té una mica més la pilota, busca aproximar-se i ho fa, però sense perill, davant d'una Suïssa que parada té la situació controlada i que està guanyant 0-1, de moment. Decebedora aquesta Espanya, Xavi, que més enllà de l'actuació dels jugadors del Barça, jo crec que la constatació, i d'això se'n parlarà molt, que amb aquesta davantera, com a mínim la que està presentant avui Luis Enrique, Ferran Torres, Asensio, Sarabia, està bé, són jugadors que estan bé, però no li donarà per fer un paper destacat al Mundial, em sembla a mi. Jo crec que el mig del camp està molt bé, que la defensa, doncs, està bé, però que necessita jugadors de més qualitat, necessita una referència dalt i necessita buscar més talent. Veurem què passa amb Ansu Fati. De moment, Luis Enrique no vol portar Iago Aspas, etc. Ha tingut la mala sort del que ha passat amb Raúl de Tomás, però insisteixo, a mi em sembla que no té prou referències ni prou qualitat a dalt i es constata, Luis Enrique dona prioritat al grup, però en un Mundial on estàs veient els bitxos que té Brasil, els bitxos que té França, el que pot portar Argentina, etc, doncs aquesta davantera d'Espanya a mi em sembla que es queda curta.
Doncs 0-1 de moment guanyant Suïssa, l'altre partit del grup d'Espanya amb empat a 0 entre la República Txeca i Portugal. Encara en futbol, el Manresa ha acabat guanyant, partit de segona federació, 2-0 contra l'Atlético Saguntino i l'Espanyol ve empatant a 1. Ara mateix al camp de l'Hèrcules arribant al quart d'hora de joc de la segona part.
A RAC 1 Superesports amb Xavi Puig. Ships go by and wave at me. I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart and me.
I a la Lliga F, la primera divisió femenina de futbol, avui ha jugat el Levante Les Planes, demà ho farà el Barça, al camp del Villarreal, demà a les 5 de la tarda. Allà hi serem amb el Marc Andrés. Avui, com diem, derrota catalana, 3-1. El Levante Les Planes ha caigut contra el Madrid Club de Futbol Femení, això que ha arribat al descans guanyant 0-1 amb un gol d'Uribe. A la segona part, però, dos gols de Kundanangi i un de Mònica, aquest de penal, li han donat la victòria a l'equip madrileny. L'entrenador del Levante Les Planes, Ferran Cabello, valorava el partit d'avui i deia que servia per adonar-se del nivell que tenen a primera.
He fet una primera part on les coses ens han sortit molt bé. Crec que hem començat amb el gol, també ens ha donat aquest impuls, no, per arribar bé a la mitja part. I bueno, a la mitja part ens hem esfonsat molt, no hem aconseguit trenar dues jugades seguides i al final ens hem exposat a les virtuts del Madrid, que ha aprofitat bé les ocasions que han tingut, i al final amb l'entrada de certes jugadores ens han matat, ens han donat la benvinguda a la primera divisió.
Doncs la benvinguda a la primera divisió, 3 punts per Levante Les Planes en les dues primeres jornades, diumenge que ve, el 2 d'octubre, a les 12 del migdia, el tercer partit a casa contra la Lama. I com diem, demà, Villarreal-Barça, amb tot el merder amb la selecció espanyola, amb les 15 jugadores, o 16 jugadores, més ben dit, amb la també Alexia Putellas, que han renunciat momentàniament, com a mínim, a la selecció. Amb aquest panorama, entre elles moltes jugadores del Barça, afronta demà el Barça el partit al camp del Villarreal, a les 5 de la tarda. Jonathan Giraldez, l'entrenador de les Blaugrana, no ha volgut entrar a posicionar-se en aquest conflicte entre bona part de les jugadores i la Federació Espanyola.
Més que queda fora, hi ha hagut un manifest per part de la Federació, un manifest per part de les jugadores, i tot el que fem aquí és per intentar ajudar les jugadores. Tenim una feina que és entrenar, que és ajudar les jugadores millorar la seva versió, i després hi ha una part de gestió, i per tant tot el que queda al vestidor, evidentment que no explicaré, però sí, són coses que s'han de tenir en compte, i jo veig a l'equip molt preparat.
Sí que ha parlat Giraldez d'una altra decisió de la Federació Espanyola que també ha comportat queixes aquesta setmana, i és aquesta equiparació de les multes econòmiques entre el futbol masculí i el femení per les targetes grogues i vermelles vistes durant un partit.
Pot ser, i sobretot que arribi ara, no? Perquè els pressupostos ja estan tancats, sobretot el dels equips de la Lliga, i bé, l'únic que podem fer és evitar, no?, que ens treguin aquestes targetes, sobretot les que siguin necessàries. Afectarà? Pues segurament. Jo crec que el Barça és un dels equips amb més recursos. Entenc que hi ha altres equips on tenen més dificultats, sobretot a nivell d'instal·lacions, a nivell d'estaf. Per tant, tot el que sigui una despesa innecessària segurament que afectarà, clar que sí.
El partit demà a les 5 de la tarda al camp del Villarreal, amb les novetats de Clàudia Pina i Salma Parayuelo, que podria debutar amb l'equip blaugrana a la convocatòria. Com tenim el partit a la Romareda, Dami?
Suïssa llançant cornes i Espanya... doncs passant problemes al darrere.
Ai, Eric García al terra.
No, en una pilotada.
Ah.
S'aixeca. Però bé, en surt, eh? En surt a la Romareda. Ha estat 15 segons estès a terra, Eric García, que ja s'aixeca. Setge dels albètics, eh? Llançant cornes de dreta a esquerra. Ara Pau Torres ha enviat la pilota a l'altre costat. Compte que el piquen en curt. Aquest és Shaqiri, el mal son del Barça aquella nit a Liverpool. La centrada, la pilota que impacta en el maluc de Gavi, que estan totes i envia la pilota a fora de banda. Està patint Espanya, està patint el públic de Romareda, que no deixa d'animar, s'ha assegut per un instant a la banqueta un Luis Enrique, que jo crec que té clar que la segona part haurà de moure la banqueta, haurà de buscar nous futbolistes, noves opcions, perquè Espanya als últims instants li està costant combinar, li està costant arribar, i ara nou corna. Ha tocat la pilota Pau Torres, Xavi, davant de la presència del corpulent Embolo, i un altre corna. Recordem que en aquesta situació ha marcat a Kanji fa uns minuts, Espanya perdent 0-1 contra Suïssa, i es podria donar la situació que ja no li valgués l'empat a Portugal, cosa que si avui guanyés li valdria segur.
De fet, està guanyant Portugal 0-1 al camp de la República Txeca, ara mateix els portuguesos, per tant serien líders amb 2 punts més que Espanya i 4 més que per Suïssa, que no tindria opció a res l'última jornada.
Doncs ara a guanyar. Ara ha d'anar a guanyar. Si això continua així, ha d'anar a Braga a guanyar, no és fàcil. Clar, això també implica, Xavi... Ai, compte, Suïssa a punt de rematar. A punt de rematar ha estat aquí Vargas i a punt de fer el 0-2. Clar, això té una conseqüència, que és que haurà de jugar amb els bons. Dimarts.
Sí, més exigència, evidentment, a buscar, si és que això acabés així, una victòria a terres portugueses. De moment 0-1, perdent Espanya la Romareda. Tenim Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic, a l'estadi Johan Cruyff, a veure si el podem escoltar en roda de premsa.
Gastarlos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el empezar desde atrás, tanto con el portero como los centrales, es muy importante.
Francesc, aquí, Catalunya Ràdio.
Rafa, què tal? Francesc Ripoll, de Catalunya Ràdio. Torno pel Pablo. Va fer només un entrenament amb vosaltres. Avui està titular. No sé com el veurà en aquest entrenament, si també el ritme d'entrenar el primer equip es nota, no?
Sí, bueno, se veía quizás al final un poco cansado, pero normal, ¿no? Por no tener tanta actividad en un partido, es diferente a un entrenamiento, pero bueno, la calidad él la tiene, nos dio muchísima salida y obviamente mucha progresión, jugadas ya que te pone de cara a la portería contraria, entonces lo supimos aprovechar al máximo, él hizo todo el esfuerzo y yo creo que todos estamos contentos de que haya venido y esperemos que tengamos más oportunidad de tenerlo si es que no tuviera tanta actividad arriba.
Hola, Rafa, continuem aquí en un córner. Miguel Agut de RAC1. M'agradaria preguntar-te, perquè a Pablo Torre amb el primer equip l'hem vist molt poc, avui és el primer dia amb vosaltres i tu coneixes més, o sigui, què és el millor que té segons el teu criteri i en què creus que ha de treballar més per millorar?
No, bueno, yo creo que no es fácil a veces adaptarse al estilo de juego del Barça, las situaciones, y él, bueno, tiene la calidad, él ve muy bien las jugadas hacia el frente, tiene una buena técnica para posicionarse, para estar bien perfilado y poder atacar al rival, y cuando hay que hacer también apoyos de emergencia, de jugar con ese tercer hombre. Yo creo que poco a poco le ha servido muchísimo estar con el primer equipo para tener todos estos conceptos que enseguida se ve, y nosotros obviamente intentamos trabajar lo mismo que hace el primer equipo para no desentonar y que todos tengan la misma idea.
Bona, Rafa, Oriol Domènech, d'Estadi Johan.
Paraules de Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic, després de la victòria 2-0 contra el Múrcia, avui el Johan Cruyff, i del debut de Pablo Torre amb el filial blaugrana. Veurem si, com ara també apuntava Rafa Márquez, tindrà o no continuïtat quan torni l'activitat del primer equip i torni el futbol a primera, si tindrà continuïtat o no en aquesta primera federació. Deixem l'Agut pendent de Rafa Márquez per si diu alguna cosa més i després ens ho explica. Mundet, Sevilla, tot a punt ja perquè arrenqui la segona semifinal d'aquesta Supercopa, aquest Barça-Penya Novetats al Barça i als verdinegres, Mundet?
Novetats al Barça, tres jugadors descartats, Òscar da Silva, Kyle Kulic i Michael Caicedo, a banda del lesionat Nikola Mirotić. Aquí, per cert, ens hem trobat a l'avió venint de Barcelona cap a Sevilla. Està en una de les cantonades acompanyant l'equip. Per part verdinegre, la baixa ja sabuda de William Howard, el jugador internacional francès, pateix un microtrencament muscular, ja es va perdre la Lliga Catalana. Carles Durant el va descartar també per aquesta Supercopa ACB. Ara mateix s'han apagat els llums, s'estan fent les presentacions dels dos equips. T'haig de dir, Xavi, menys públic en aquesta segona semifinal que no passa la primera. Hi havia una nodrida presència de seguidors del Betis a les graderies. És evident que, malgrat que la penya vagi de verd, en aquest cas verd i blanc, verd i negre, els sentiments o la implicació de la públic local en aquesta segona semifinal catalana és molt menor, i més tenint en compte que en els anfitrions a la primera semifinal se'ls han ventilat de 31.
A veure, què passa? En aquest Barça-Penya comentarem amb el Jordi Colomer. La Jordi, bona nit.
Bona nit.
Sempre un derbi és interessant. Venim del de dimecres a la Lliga Catalana. Deia Carles Durant que això és una altra història, que no té res a veure una competició amb l'altra, però que és molt, molt recent el que vam veure a Tarragona ara fa 3 dies, com aquell qui diu.
Sí, hi haurà canvis, ja hem vist, amb la rotació del Barça, obligat pels cupos, que és el que fa que avui hagi de descartar, per exemple, Kjuric. Però sí, molt seguit, molts partits en pocs dies, cosa que segur que els entrenadors molt contents no estan, no hem pensat que està tant la temporada, però sí que cosetes que vam veure l'altre dia, doncs avui s'haurien de repetir, amb aquest duel físic, que la que el Barça l'altre dia va pujar una mica el to, a la penya li va costar seguir-lo.
Veure avui aquest Barça, com diem, amb rotació, clar, amb el tema dels cupos, que no, a la Lliga Catalana no tens aquest hàndicap, no, diríem, però sí en competicions a ACB, com és la Supercopa.
Sí, no, amb això no sé si ens prenem la Lliga Catalana com a títol oficial, llavors segurament hauríem d'aplicar també la normativa oficial en aquell partit, tot i que entenc que llavors sí que és més difícil aquesta bona voluntat que en els últims anys veiem dels clubs principals per portar els millors jugadors i per tot, doncs complir-ho. Però sí que és un repte que aquest any té el teu Barça, perquè té poc marge de maniobra. Està fent servir aquesta petita trampa legal que es va instaurar pel coronavirus, que és que pots anar amb 3 i algú del vinculat, encara que no sigui a cupo, però sí que amb això pot patir al llarg de la temporada Saras, o com a mínim fins al gener, que s'espera que n'hagi i ja passi a ser cupo i permeti aquesta rotació, però sí que altera com a mínim a la CB, a l'Euroliga sembla que no hi ha problema, però la CB sí que pot alterar els plans en algun partit de Saras.
Esperant el Madrid rival a la final, alguna conclusió es pot treure del Madrid que hem vist a les semifinals o no, Colo?
Jo crec que es poden treure les conclusions. La primera, que si fem Supercopa com a Supercopa, lo de l'anfitrió ens hauríem de revisar. Si a la Copa ja és polèmic, doncs a la Supercopa encara més, perquè abans a l'inici era allò del primer i el segon, el campió de Copa, el millor equip europeu. Si poses l'anfitrió pots trobar el que hi ha hagut a la primera semifinal. I la segona, que el Madrid ha pujat encara més el to físic, cosa que el Barça ha fet els deures, s'ha de dir, l'estiu, i també ha apostat per una millora física a la plantilla. Si tu poses a pista a una línia exterior amb Satoranski i Kalinic, doncs pocs equips tenen tants centímetres, però un equip que sí que ho té és el Madrid. És que quan coincideixen a pista, ho hem vist que estàvem jugant amb Musa, Sonja, Dec, per exemple, o Yabusele i Tavares, és un equip molt, molt complicat, que només, jo crec que a la CB només el Barça li pot plantar cara físicament, i que té una rotació que si sobre hi posem Campazzo més endavant, sí o no, seria ja encara més tremenda. Però l'altre dia, que gràcies a Notebook vam tenir allò de veure que el pressupost l'any passat se'ls va anar a 50 milions i 41 milions per la plantilla, doncs realment és de les rotacions més extenses d'Europa, si no la més extensa d'Europa.
Ha deixat caure el nom de Campazzo, com aquell qui no vol, en Colo, Mundet, no? Que és aquest nom que va surant per allà, per l'entorn blanc, que si sí, que si no, que si em quedo, que si torno, però que sempre, vaja, que el tindrem encara per ell, que en qualsevol moment, i no és un bolet qualsevol, se t'afegeix a una plantilla que ja dèiem que té un fons d'armari més que interessant.
El que passa que l'Argentí ja ha dit que el seu objectiu és seguir als Estats Units. Altra cosa és que se'l creguin o que trobi allò que busca, no? Però, vaja, de totes maneres, fins que no comencin els training camps i als Estats Units, que de fet comencen dilluns, si no m'erro, fins que els equips o les franquícies no tanquin els rosters, no tindrem una qüestió definitiva amb aquest tema. N'hi ha per ben bé 3 setmanes, que són gairebé, de fet, les 3 setmanes que falten. Ja haurà començat l'Eurolliga, però pràcticament serà per la jornada 2 de l'Eurolliga que tindrem una solució amb aquest tema.
Sí, perquè Madrid ara el tenim, a més avui Hanga s'ha lesionat només començar, amb el que els bases en té 3 de lesionats, i hem vist avui Sergio Rodríguez i Estones Llull, Cacer, van provant, però sí que és la posició que fins que recuperi els lesionats té una mica més coixa.
De la penya, del que li has vist a la pretemporada, té plantilla per mantenir el nivell de la temporada. Ja no dic la classificació, que la classificació crec que és on pots acabar tercer, cinquè o sisè, però per mantenir el nivell de la temporada passada, Colo?
Jo crec que és un altre equip que, igual que el Barça, va detectar bastant els problemes que tenia i ha treballat bé. Ens falta un element que ha de ser molt important, que és William Howard, perquè ha de ser aquest 4 que t'obri amb bona mà, que a més en defensa també té físic i que faci més fàcil la vida a Tomic i tot per dins. I és un element que no hem pogut veure en tota la pretemporada, però sí que hem vist que Caiga i serà un jugador dels que enamorarà a l'afició, jugador de ratxes, amb un físic molt petitó, que és el contrapunt, perquè la penya volia millorar el que era també el to físic, i per això va prescindir, entre altres coses, de Ferran Bassas. Però jo crec que els deures s'han fet bé, amb un element més dubtós, vols, Ellenson, que és el que pot generar més dubtes, tot i que l'altre dia va començar molt bé el partit.
Tens aquí un del carro d'Ellenson, en Mundet, hi va pujar l'altre dia i diu que ja no en baixa fins a final de temporada.
Sí, però vaig intentar fer una llista sobre els picks de draft, que, és a dir, vaig caure que Ellenson era el número 18 de draft, no? Sí. I vaig dir, carai, no? Dic, hòstia, quan número 18 de draft, quants jugadors per sobre, quantes eleccions per sobre ha tingut la joventut? Començo a mirar i veig 4. Diu, no, que n'hi ha, són 5. No, que són 6. No, que són 7. Bueno, nois, pareu ja. No. Però, sí, vull dir, un jugador que és escollit en una posició tan alta en el draft, expectativa en genera, i a priori qualitat en té. Altra cosa és que després, doncs, la seva trajectòria esportiva hagi anat per un costat o per un altre, més o menys fortuna, més o menys lesions, i li hagi tingut o no hagi tingut la sort de cara. Però Ellenson és evident que de qualitat, com a mínim, se n'hi pressuposa.
Va, que arrenca el partit a Sevilla. Es deixem passar per la Romareda, que tenim descans al partit d'Espanya. Dami.
Sí, descans 0-1. No sé si ho heu pogut apreciar per la televisió, però està diluviant des de fa uns minuts a Saragossa. Més amb la particularitat, Xavi, que com que aquest és un camp ja molt antic, doncs no està tot cobert. Hi ha gent que s'està quedant xopa realment i que s'està cobrint com pot amb les banderes d'Espanya, etc. De Sabadell, l'equip de Luis Enrique, superat per Suïssa, que amb una oportunitat de Shaqiri ha pogut posar el 0-2, que ha tret Unai Simón. Per tant, molt haurà de millorar l'equip espanyol si no vol haver d'anar a Portugal a jugar-se la dimarts.
Va, doncs tornem cap a Sevilla, ha arrencat el partit, la penya de blanc avui, el Barça amb els seus colors originals, Mundet.
El Barça que juga com a local, el Joventut que juga com a visitant de sortida, per tant, la Laurana començant amb Satoranski, la proveta, la jugant d'escorta, Àlex Abrines, Mike Toby i Xartak Sanli, el Joventut de Badalona, com bé deia Estavi, jugant de blanc, amb Guillem Vives, Kyle Guy, Joel Parra, Henry Ellenson i Ante Tomic. De moment, els primers 3 punts del partit ha sigut pel Barça, un triple de Nicola Provitola des de la frontal, dues respostes posteriors del Barça al Joventut que no han entrat, i ara tornem a estar en camp d'atac blaugrana a l'esquerra de la posició de comentaristes de RAC1. Qui la remena és la Provitola, des del costat esquerre, penetra cap a dins, vola el triple d'Àlex Abrines, triple del Barça, el Barça que comença obrint el camp, Barça 6, Joventut 0, 8 i mig per arribar al final del primer quart.
Abrines va ser l'encarregat l'altre dia de fer reaccionar el Barça amb 4 triples, i avui comença amb el mateix encert.
L'altre dia deia que no m'agradava la primera equipació de la penya. En Carles Marco va subscriure aquesta queixa. I la segona, no sé, em sembla molt més blanca que altres anys, no? Molt,
sí,
molt neta.
Sí, amb aquest degradat a gris, no per sota. Però sí, bueno, s'han de fer molt diferents. Avui tampoc sé per què no juguen de verd i negre. No, hi hauria d'haver confusió.
No sé.
Potser per la tele, no?
Potser aquí sí que han tingut a veure la tele, no?
Sí, el Murcia-Barça Atlètic no es veia res. Semblava que juguessin tots amb el mateix equip. Aquí potser encara els haguéssim distingit millor.
Aquí a Sevilla es pilota pel Joventut. És on té tot mig al coll de l'ampolla. Obertura a l'esquerra per Guillem Vives des de tres. No, el rebot és per Àlex Abrines. Surt amb pilota controlada. Agafa el carril de la dreta. Es mira el camp des de la diagonal. Se'n vindrà cap al mig. Parteix encastant-se amb Tomic. Li cau la falta personal. Compte que ha anat per terra Tomic. Un cop a la boca de l'estómac ha quedat plegat el pivot croat del Joventut. S'interessa per ell el mateix Àlex Abrines, també Joel Parra.
L'altre dia que vam acabar un pèl preocupats per Tomic, que no ho va jugar els últims minuts. Al final, res de res, Mundet, eh?
Al final, res de res. Ell mateix, després de la sortida del pavelló, ens deia, li vam preguntar, i ens va fer un senyal amb el dit polze, com diguem, tot en ordre. És dissabte, és el tercer partit d'aquesta setmana oficial que juguen Barça i Joventut. El que són al fons d'armari, eh? M'he estat mirant una dada, me l'he estat treballant, Xavi, en la comparativa dels dos equips, quatre dels cinc jugadors més utilitzats a la Lliga Catalana van ser jugadors de la penya. Ellenson, Gai, Tomic i Félix. Per darrere només hi ha Kalinic. Per allò del fons d'armari i de les rotacions, eh?
Sí, però, no, per exemple, de base a la rotació aquest any s'ha quedat amb dos. Llavors aquí, pels minuts de Félix, per exemple, que a més, com que ve de jugar la competició americana, vull dir, està en ritme.
Ara hi ha gol triple de Kyle Gael des de la frontal del cèrcol. 9 a 5, el Barça guanyant de 4, la penya perdent de 4. Resposta ràpida a l'altre costat. Àlex Abrines, triple. Com està Abrines desenfondant l'arc?
L'altre dia a Gai li va costar molt poder anotar, avui la primera que ha tingut l'ha fotut a dins.
Sí, i Abrines, Joel Parra, quan Abrines és així no pots passar el bloc per darrere perquè li ha deixat l'espai necessari per tirar. I interessant veure el Barça, no?, el que és una de les coses que t'aporta Satoranski, per molt que sigui el base, d'entrada és qui està defensant a Joel Parra, que l'any passat va ser un problema pel Barça trobar jugadors amb el físic de Joel Parra, que aquest any ja té el base, i quan surti Kalinic també.
Hi ha hagut bàsquet ara del Joventut, 12 a 7. Estem en un moment d'intercanvi de cistelles entre un i altre equip. L'espiota pel Barça, la bota a la Provítola, l'entrega a mà, al costat esquerre per Satoranski, se'n va cap a la cantona de la Provítola, allà es torba una mica. Ha de sorbir Satoranski, resseguint l'arc, penetra cap a dins, s'encasta una altra vegada amb Tomic, vol el triple de Brines, no. De moment, aparentment, el Barça amb carta blanca pels tiradors. Pilota a l'altre costat, és pilota pel Joventut, triple, triple de Henry Ellenson. 12 a 10. A 6:23 per arribar al final d'aquest primer quart.
Són quatre tirador, però que l'any passat va baixar fins a un 23%. Va ser la seva pitjor temporada com a professional. Aquesta pretemporada ha començat amb més encert.
Look de la penya a la banqueta. És que ara jo no recordo aquest look sense corbata de Carles Duran i de tot el cos tècnic. Jo crec que és nou d'aquest any, això, eh?
Desenfadat.
Amb bambes blanques.
Blanca. Sí, és un look molt, molt lasso,
no? És el look de tot l'estaf, eh?
Videoclip de Michael Jackson, una mica.
Sí.
Sí, entre look Pablo Lasso i Emilio Aragón, no?
Emilio Aragón, sempre... pels gent jove que ens escolta. Vaja, ara és un gran productor televisiu, però era un home que feia programes a la televisió i anava amb unes bambes blanques sempre, i ben trajat, ben vestit.
I el tio els sabia bordar molt bé, eh? És un look que m'agrada, aquest d'americana i bambes blanques. És un look desenfadat, no? Que potser perquè l'associo a Emilio Aragón. És el primer avantatge del partit pel Joventut. S'ha posat un punt per sobre, 12 a 13. A l'altre costat és pilota pel Barça, sobre la botzina, el tir de la Provita, la Canó. El rebot és per Joel Parra, surt amb pilota controlada. El 44, verd i negre. Jou, bàsquet. Donen acció continuada. Protesta Saronas Jasikevic des de la banqueta a Daniel Hierrezuelo. La falta és molt amunt. El que cal veure és...
Jo crec que secció si continuada, moment... l'errada del Barça és no frenar molt abans el contraatac, que és de les coses que Saras insisteix molt.
Sí, crec que està ben xiulat, eh?
Sí, rellisca. Un, no? Sí, el problema de Brines és que rellisca i fa el contacte.
A veure, l'addicional de Parra cap dins. 12-16. Compte amb el parcial, que és de 0-9. Hem passat del 12-7 al 12-16 pel Joventut. Hi ha canvis.
Sí, és la, és la segona de Brines, que l'altre ja feia una gran feina, sobretot la primera part, sobre aquell Gai. Avui no, ja ha anotat dos triples, i a més s'ha carregat amb dues faltes.
Ha entrat Yannick Crac per Joel Parra. També hi ha hagut canvis al Barça. Han entrat Sergi Martínez i Jan Veselý. A veure, ara situarem els dos cincs de pista. És pilota per Satoranski, a fora per Sergi Martínez. Inicia la penetració, entrada amb dues mans. La baixada és massa llarga. Bon rebot per Antetomic. 12-16, més 4 per la penya, menys 4 pel Barça. La bota Gai a la frontal. La posa per Tomic. Defensat per Sergi Martínez. Se l'emportarà pel baix. La bola exterior per Crac. La demana Antetomic. Li demana que li pengi per sobre. Ha d'invertir el joc Crac. El triple de Vives. No, des de l'altre costat. Bon rebot ofensiu per Henry Ellenson. Bola extra. Inverteix per Gai des de la cantonada. Mira com s'eleva. No. El rebot és per Satoranski. A la contra del Barça. Per la Provítola. Pel carrer al dret. Davant d'ell es replega el Joventut. Guillem Vives. Continua la Provítola insistint cap al mig. Es tanca el Joventut. Passa la pilota per Satoranski. Aquest per Veselý. Una altra vegada Satoranski. Busca el dos portes amb Mike Dobby. Allà va Tobi, l'esloven, l'americà amb passaport d'eslové. El semiganxo amb la mà esquerra, sota cistella, obrint-se cap l'on fora. No, el rebot és pel Joventut. La bota Guillem Vives. Vindrà cap al mig, pilota entre les cames, defensat per la Provítola. Vol aparèixer Gai, fent el carretó. El persegueix gairebé al lavabo, no fa ajuda Sergi Martínez. Torna a treballar una recepció per Gai al Joventut. Per ell la pilota. Amb problemes pel domini de la bola. 3 segons de possessió. Ha de lavar-se Gai al semigatxo. Amb l'esquerra no. El rebot per Tomic. I en la lluita pel rebot ofensiu. Hi ha hagut falta personal de Tomas Satoranski. Doncs en aquests minuts, nois, molt millor la penya, sí, que no passa al Barça.
El Barça fa 3 minuts i mig que no nota des del 12-5.
Sí, el Barça fa estona que té en atac molts problemes. És un... Li va passar l'altre dia i és una cosa que necessitarà temps, que és com s'ocupen els espais quan coincideixen, com ara estan coincidint amb Satoranski, amb Sergi Martínez. El rival sap que els hi costarà tirar de fora, llavors la penya s'està tancant bé i està fent la rotació esperant que no tirin, com està passant, i amb això segur que aquest any Sara s'haurà de treballar, perquè es trobarà, si juga molts minuts amb Satoranski i Kalinic, el rival se li tancarà molt.
El Barça amb bonus ja.
I de moment la iniciativa del partit és favorable al Joventut. El primer té lliure de Tomic cap dins. Hi ha hagut canvis. El Barça formant amb Jokubaitis, la Provítola, Sergi Martínez, Kalinic i Jan Veselý. Ha fallat el segon al Joventut, que està jugant amb Andrés Félix, Pau Ribas, Yannick Crac, Joel Parra i Ante Tomic. És pilota per la Provítola, partit pel mig, obertura a l'esquerra per Sergi Martínez, de 3, no, el rebot, el caça, el més menut de tots, Andrés Félix, surt amb pilota controlada, arriba a la zona de 3 quarts, pilota entre les cames, també cap al mig, ara la bota amb la dreta, ara la bota amb l'esquerra, apareix Pau Ribas, passada de pit per Félix, de 3, no, el rebot és per Kalinic, en camp per córrer, aixeca el cap, mira cap un costat, mira cap a l'altre, agafa el carril del mig, la posa enrere per Veselý, replega el Joventut i el Barça que mota atac 5-5 a mitja pista. És pilota per la Provítola des de molt lluny, amb la mà esquerra, la passada va a la cantonada per Sergi Martínez, aquest la tira enrere per Roca Jokubaitis, ha ficat les mans Pau Ribas quan intentava la penetració el jove massa lituat del Barça. Els àrbitres diuen que hi ha hagut falta personal amb rellotge, quedant 6 segons de possessió.
Però altre cop la defensa sap que ni Sergi Martínez tirarà, ni Jokubaitis, la seva inèrcia és anar cap a dins. Llavors ja s'esperen a sota a l'acció.
El Barça només ha notat de 3, els 4 triples i res més.
Sí, però jo insisteixo en el que comentàvem l'altre dia amb en Carles Marco a Tarragona. Jo en el Barça aquesta temporada li noto un punt de dèficit en tir exterior. És veritat que, com bé dius, Xavi, el Barça ha notat només de 3 punts, però és que especialistes de 3 en té pocs. O jo crec que en té pocs.
Mira, un altre. No? Ah, no, ha fallat, el rebot. Sí, sí.
14-17, el Barça perdent de 3, la penya guanyant de 3.
I Messi per Cupus has de fer descansar Kjuric.
Clar. És pilota per Virgander, pel baix, costat esquerre, quina finta amb el cos acaba de fer el semiganxo que no... Aaronson i ganxo amb l'esquerra, obrint-se cap en fora. A mi és dels moviments que més m'agrada, eh? Aquesta finta de revers. Saps que la feia molt bé, Puig, aquesta finta de revers?
Digue'm.
Norris.
Norris feia moltes coses bé, eh, Norris.
Sí, sí, sí. Aquesta finta de revers, clac, clac. No, Jordan també la feia molt bé, no? Allò de...
Un altre que feia coses bé, també.
Exacte.
Alguna coseta. De sortir, a veure.
Te n'he dit dos de macos, eh? Però sí, sí, és un moviment. A mi la finta de revers, com a tal, és un moviment molt elegant.
Tu la feies bé, aquesta, amb un net, o no?
No, jo no. Jo ja fa molts anys que no faig bé...
No, home, no, però dic a la teva època d'esplendor.
No. Vull dir, és un moviment que m'agrada, però que no... S'ha de saber fer... S'ha de ser cola una mica coordinat, no?, per fer una bona finta de revers, bé?
Home, sí, per fer la majoria de moviments a sota bés, la coordinació ajuda.
Sí, sí. Jo jugava de 2-3-4, seria les posicions. Soc d'aquells nanos que van créixer ràpid massa d'hora. I després ens hem quedat amb 14 anys a l'alçada que tinc. Ens ha passat a molts, Puig, això. 16 avis, va, torna. Cerrosdeu.com, que diríem bastant.
Deixa'm dir, amb vol, Massana, que s'ha acabat el partit de la Lliga Sobal del Barça.
Sí, amb victòria del Barça, 30-41, molt repartit això dels gols. Artur Pereira, 5, Blasjang, 5, Dicamem, 5, Frade, 6. Primer partit del Barça, que ja suma 5 de 5 a la Lliga a Sobal, a la Champions, dijous, a la pista del Celje.
A casa, al Palau.
És el Palau?
Al Palau, sí, sí, contra el Celje.
Doncs l'està equivocada la web del Barça.
Vaja, o igual estic equivocat jo, eh? I Djokovic ha guanyat el seu partit a la Laver Cup. Massana.
Sí, perdona, sí. 6-1-6-3, fàcil. Djokovic, que feia temps que no el veiem jugar en competició oficial, ha tornat en bona forma, no li ha pogut plantar cara a Francis Tiafoe, per tant, ara Europa està guanyant 6-4 a l'espera del duel de dobles que començarà als vols de les 10 de la nit, Berrettini i Djokovic contra Demiña Ursoq.
Aquí a Sevilla millora el Barça en zona defensiva, després d'una pilota robada per Jan Veselý. L'equip de Xerres ha generat una situació de contraatac fàcil, 18-20, retallant distàncies. Ho intenta la penya de 3, Esparra no, intenta capturar per sobre el rebot Simon Birgander. L'últim en tocar la pilota, que s'ha perdut per la línia de fons, ha sigut Sergi Martínez. Té molta facilitat Colo, Birgander, per fer aquesta acció, per picar el rebot per sobre al cap del defensor i treure-la allò amb 2-3 cops de dits.
És que és molt, molt llarg i a més té la picardia aquesta, perquè és un jugador que es fa molt gros un cop està a prop de la zona.
Saps qui feia, ara que parlàvem de fer bé coses, qui ho feia molt bé això era l'Orbeck. L'Orbeck també en pescava molts d'aquests rebots i són jugadors d'un perfil semblant, l'Orbeck i Birgander. M'ho compres?
Em costa.
Et costa, eh?
Em costa una mica. De físic lent, sí. Perquè, clar, sí, és que són categories diferents.
Això també és veritat. És un gama extra, eres amb l'Orbeck. Sí. Joc aturat aquí a San Pablo. Més 4 pel Joventut, menys 4 pel Barça. A 36 segons, 6 dècimes. Demana temps molt serones, ja sí que, bitxos. A 36 segons, punt 6, com diguem. Joc aturat, 18-22. Guanya la penya de 4.
A la Romareda, segona part en marxa d'aquest Espanya 0, Suïssa 1. Hi ha hagut algun canvi a Espanya, Dami?
No, cap canvi. Els mateixos 11 que han començat i que han acabat la primera part, només un canvi. A Suïssa ha canviat el lateral esquerre Stephen per Rodríguez. Ha estat diluviant en aquests minuts a la Romareda. L'únic que esperem és que quan marxem del camp hagi parat. En aquests moments és l'únic desig. Mira, surten a escalfar-se, veiem...
Deu sortir Borja, no?, amb aquesta ovació,
sí, sí,
o no?
Sí, sí, surt el Panda. Surt Borja Iglesias, veient també Nico Williams. Són aquests els jugadors que surten a escalfar-se. Mira, crits a Borja. Sí, el somriure de Borja Iglesias, que podria haver, que debutarà. Que debutarà segur i que és el referent que necessita l'equip de Luis Enrique en el partit d'avui. Continua el 0-1.
Sí, perquè de rematades, l'equip de Luis Enrique en el que portem de segona part i especialment en tota la primera. Bufa molt el vent, Dami, perquè veiem ara aquí alguna bossa sobrevolant la gespa de sí. Saragossa.
Sí, 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 sí. Plou i jo crec que ara el vent, pel que em sembla, va a favor d'un atac a Espanya. Veurem si això té alguna influència o no. Mira aquesta pilota en profunditat cap a Gavi, veiem si arriba o no. S'avança Sommer, l'històric porter de la selecció suïssa, però sí que el vent ara no sé si lleugerament, però està inclinat a favor de, vaja, en direcció a on està atacant Espanya, que evidentment és una mercat suïssa la primera part, però vaja, destaco molt la pluja que està caient, que és un autèntic diluvi que ha començat a la primera part. No t'ho he explicat al principi, però fa frescota, aquí a Saragossa, i calia venir abrigat aquí al partit.
Molt bé. 0-1, guanya Suïssa, inici de la segona part a la Romareda. Últims segons de primer quart a Sevilla.
Amb pilota perduda del Barça, ha enviat, vaja, l'ha fotut al riu Kalinic. Una passada a l'espai, no s'ha entès, amb Vesely, 18-22, serà pilota pel Joventut d'Arroa, de canvis a l'equip de Xares, ha entrat Oriol Paulí per defensar aquest últim atac verdinegre. És pilota per Andrés Feliz, creua la pista del dominicà, 16 segons per arribar al final d'aquest primer període. Li dona una mica de metres Oriol Paulí, baixant molt el cul el jugador gironí del Barça. 8 segons, allà va Feliz, el bloqueig d'Ante Tomic, li posava per la dreta, progressa per l'esquerra, la passada era massa forta, no l'ha sabut dominar Ante Tomic, i fixeu-vos-hi, els jugadors del Joventut que baixaven al ralentí, el Barça que serveix ràpid, i l'últim tir des de mitja pista de Nikola Kalinic, que no ha entrat. Tomic se n'ha adonat tard que, ep, que ara no l'ha de tocar ningú. I ha fumut un sprint de 3 passes, com diguent...
Estava demanant disculpes precisament per això. Tots s'hem d'acostumar, i més amb aquesta normativa que és ACB, però no és a Europa.
Puc dir Puig una, el nom d'una marca comercial? Allò que feien... Ahí va, los donuts! És el que ha fet Tomic en aquesta última acció, no, Colo?
Sí, vull dir, l'altre dia es va fer viral aquell vídeo del Penya Manresa, que s'ha posat com a exemple a tot arreu de la nova normativa, i és això, s'hi han d'anar acostumant. Jo crec que no sé si tindrà tanta incidència com a estiu. A mi en general m'agrada, perquè totes les normes que afavoreixin no, els més murris m'agraden. S'ha dit que aquest clip que es va fer viral era una mica injust, perquè és un dels moments en què la norma pot ser injusta, perquè és una pilota que pren el Manresa quan estan tots atacant, estan tots els jugadors a la línia a fons, i és impossible reaccionar, perquè clar, el defensor està de cara i només s'ha de sortir endavant. Llavors en aquestes situacions sí que és impossible reaccionar. Però sí que em va agradar, l'altre dia vaig escoltar en Martín Beltrán, que també feia un apunt que no hi havia caigut, que als àrbitres també els agrada molt, perquè els jugadors ara no protesten.
No tenen temps. No
tenen temps de protestar, perquè si protestes et trobaràs que et faran al bàsquet i que l'entrenador et castigarà.
Sí, és un detall vist des de l'òptica arbitral, que a vegades se'ns escapa, no?, l'òptica dels àrbitres, i és interessant aquest apunt que fan, que viuran més tranquils en aquest sentit. Vaja, i també en el de l'instant replay. Bé, aquí té doble lectura, que potser no viuran tan tranquils, sinó que hauran d'afinar més a la pista, sense l'opció de tenir allò, no?, el comodí de l'instant replay, no sé què te'l demani l'entrenador.
Sí, però això igual, o sigui, els criticarem des d'aquí veient-ho, però al camp ningú criticarà, perquè la gent tampoc ho veurà i serà més dinàmic.
Jo estic convençut de que a la llarga tots dinem, Europa també anirà cap aquí, Tinc la sensació de que, vaja...
Sí, al final...
Dius els serveis o l'instant replay, dius? O el servei tot plegat.
Tot plegat. És a dir, al final, Eurolliga, Eurocup, la Champions i les lligues nacionals...
És que no té cap mena de sentit. Avui dia, que gairebé juguen tots els equips de l'ACB, competició europea, i que et trobis ara una cosa dilluns, i una dimecres i una altra dissabte. No té cap mena de sentit.
I vaig preguntar-ho, Xavi, és a dir, la decisió última, no?, el monopoli sobre el reglament el té FIBA, no? I FIBA és qui diu, doncs, la línia de 3 punts es situa a 6,75, el camp fa 28 per 15, la pilota s'ha de botar i quan es deixa de botar no es pot tornar a botar. Qui té la decisió final sobre el reglament és FIBA. Ara bé, la FIBA permet, en determinats casos, que lligues nacionals actuïn com a banc de prova, no? Si recordeu, per exemple, i s'havia posat com a exemple fa 4 o 5 anys, amb un torneig de pretemporada a Sant Julià de Vilatorta, es va fer allò d'eixamplar la pista per lateral mig metre i mig metre, no? I de tant en tant, doncs, la FIBA permet en moments concrets o en situacions concretes aplicar canvis de norma per veure què tal funcionen.
Sí, aquí el problema és el límit, no? On el poses, perquè s'imagina que l'ACB diu...
No, però mira, no, sempre però, necessites però, que la FIBA et digui que
ja, sí. Ja, però per això dic que a veure per què això sí i la temporada que ve dius les defenses en zona prohibides a la Lliga
C. De dir, perquè, per exemple, a Martín Beltrán li van preguntar per això de fer el camp més ample i va dir, no, això sí que es necessitaria un acord de tota Europa per un tema logístic, perquè no pots anar canviant la mida de les pistes diversos cops per setmana.
És a dir, al final, qui té la paraula última és la FIBA, val? Fixa-t'hi que el qui canvia de reglament són només aquells que estan fora de l'autoritat de la FIBA, és a dir, Eurolliga i NBA. La resta és un reglament uniforme en competicions FIBA, per entendre'ns. El que passa que la novetat d'aquest any és que per avançar en un millor dinamisme del joc, el que la FIBA ha autoritzat a l'ACB és aquestes dues normes, estudiar-les i, en un futur no molt llunyà, si funciona, aplicar-les a totes les seves competicions.
Ja hem fet l'últim apunt, la NBA també, per anar allò un punt més cap allà, avui el que han anunciat és que aquelles situacions que no se sap si el tir ha estat de 2 o 3, ja no serà allò que quan hi ha la pausa l'àrbitre ho va mirar, sinó que des d'un altre lloc ho miraran i ja ho canviaran automàticament per guanyar temps, sinó allò que hi hagin uns quants atacs amb un marcador que no és el real.
Està bé. Això també ho comprem aquí, Mundet, digue-li a Antonio Martín, que això també ho pot comprar aquí a la CB.
Ara, a Bartomeu me l'han tret. És amb el que tenia més fil directe.
Antonio me l'han tret.
Me l'han quitat.
T'hauràs de fer teu Bodiroga, ara.
Bodiroga i Glickman. Marshall Glickman. A veure, aquí a Sevilla falla una entrada franca sota cistella. Andrés Félez pel Joventut, que guanya de 4, 23 a 27. 7:54 per arribar al descans d'aquesta segona semifinal de la Supercopa ACB. A la primera, el Madrid s'ha ventilat el Betis de 31. És pilota per Corey Higgins, frontal del cèrcol. En curt per Karim Mitch, una altra vegada Higgins jugant al 2x2 frontal. Obre espai Higgins de 3, des de 8 metres. No, el rebot ofensiu és pel Barça. Passava per allà molt bé Sergi Martínez. La torna a tenir l'equip de Xaras. Jokubaitis penetra pel mig, obertura cap a l'esquerra, la cantonada Kalinic, la bola fa al nus de la corbata. Torna a agafar rebot ofensiu Sergi Martínez, que ja en porta uns quants. Molt actiu, molt treballador en aquest sentit. L'Aler Rubinenc del Barça, que se'n va cap a la banqueta entre les felicitacions del seu entrenador. I el Barça que disposarà d'una altra pilota d'atac.
Marca Espanya a la Romareda, Dami.
Marca Jordi Alba. Golàs de Jordi Alba, que es queda sol davant de Sommer i la fusella, però hem de dir, Xavi, que mig gol és de Marco Asensio, una conducció espectacular del futbolista madridista, que ha aconseguit atraure a tots els futbolistes de Suïssa i al final ha fet una passada deixant sol Jordi Alba, que s'ha plantat a l'àrea davant Sommer. No era fàcil, ha connectat una canonada que s'ha colat per tot l'escaire de la porteria de Suïssa. Es reivindica Asensio i es reivindica Jordi Alba amb aquest gol que l'ha celebrat pràcticament com si fos el primer que fa la seva vida. Marca Jordi Alba i empata una Espanya que està pràcticament agonitzant amb molts problemes sobre el camp, però notícia, notícia aquest gol de Jordi Alba, molt important perquè li dona corda, com a mínim per tenir més oportunitats aquí a la selecció espanyola, i veurem si això té alguna repercussió també en el seu caminar amb tants dubtes pel Barça.
Celebrava efusivament també Luis Enrique a la zona de banquetes, els dos que no juguen.
Compte Suïssa al pal i fora el que acaba de fallar Shaqiri, fora de joc. Fora de joc de Suïssa, increïble aquesta jugada dels helvètics.
Els dos que no juguen amb els seus equips, Asensio i Alba, protagonistes en aquest gol d'Espanya. Aquestes xarxes de la Romareda, Dami, que això passen els anys i no canvien, tan i tan profundes que no arriba mai la pilota al fons de la xarxa de la porteria.
Sí, sí, fa el gol espectacular,
Home, però és que no arriba mai,
No, és com una agonia, perquè segons on siguis al camp, l'efecte òptic et pot trair. No sé què t'ha semblat el gol d'Alba. A mi m'ha semblat, almenys des de la meva perspectiva, perquè ho tinc en perpendicular, m'ha semblat que era complicat, perquè es planta sol davant del porter, però pots fallar perquè Sommer li tapa el pal curt, i és un xut que habitualment, si no tens qualitat, la pots tirar al ninot I crec que Alba defineix bé. A mi m'ha semblat que és un molt bon gol de Jordi Alba.
Defineix bé en potència, però alhora amb col·locació impossible pel porter suís. Empat a Espanya, 1-1, l'altre partit del grup. De moment, mira, marca el tercer ja Portugal, per tant, els portuguesos que guanyaran 0-3 al camp de la República Txeca, la qual cosa vol dir que Portugal continuaria líder amb un punt més ara que Espanya, i com diem dimarts, i aquest Portugal... Espanya-Braga. Tornem a Sevilla amb el Barça-Penya, semifinal de la Supercopa CB en marxa. Mundet.
Són tres tirs lliures per Kyle Guy. Anota els dos primers. L'escorta nord-americà del Joventut. 28-33. De moment, ja molts minuts per endavant el Joventut en el que portem de partit.